Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les 5 de la tarda, 6 minuts. Saludem a aquesta hora el periodista i cronista parlamentari Josep Maria Martí. Josep Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb el Josep Maria Martí compartirem els propers minuts amb una de les persones amb les que part de Catalunya. En fi, li ha fet un seguiment més exhaustiu i han compartit i han menjat crispetes amb ells. És una de les veus significatives en la política catalana dels últims anys. I això que no és ni representant polític ni està, en principi, afiliat a cap partit. Ell és Gonzalo Boye, l'advocat de Carles Puigdemont i Toni Comín, així com també del president Quim Torra en la causa per desobediència. Acaba de publicar Así están las cosas, cómo ganamos en Europa, un llibre en què repassa tot el seu periple al llarg de 2019 amb atenció especial a les eleccions europees del maig i la lluita per aconseguir que Puigdemont, Comín i Clara Ponsatí se'ls reconegués el dret a prendre possessió dels seus escons. Senyor Gonzalo Boye, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
I gràcies per acompanyar-nos. El llibre és una crònica molt detallada i en la qual transmet una idea recurrent. Tothom desconfiava o fins i tot reia de la seva estratègia legal, però al final s'ha demostrat que era l'encertada, perquè Puigdemont i Comín n'hi han estat portats a Espanya i han aconseguit ser eurodiputats. La primera pregunta que li faig és qui el qüestionava, qui se n'enreia?
Bueno, yo creo que mucha gente, o sea, primero había gente en España que se reía, que iban instalando un relato, pero también en Cataluña había gente que decía esto no es más que una venta de humo, aquí no hay nada, esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque se habían dejado colonizar el imaginario y estaban básicamente ellos pensando un poco más bien en lo que decían desde el Estado que en lo que ellos realmente hubiesen analizado fríamente, ¿no?
Sempre que parlem de la defensa internacional dels exiliats, parlem de Gonzalo Boye, però al seu darrere hi ha tot un equip. El llibre en destaca dues figures clau. Per una banda, el lletrat del Parlament de Catalunya, Josep Costa, i per l'altra, un personatge misteriós, Sekpet. Quina importància té cadascuna d'aquestes figures en el que és la seva feina?
Bueno, a ver, el equipo más amplio, también está Isabel, que además mi pareja, la gente del despacho, somos unos 10-12 personas las que estamos permanentemente revisando todos los temas. Ahora, con Pep Costa y con Sekpet, pues lo que hacemos es una revisión prácticamente a diario de la estrategia y de los pasos a seguir, y eso pues es tremendamente relevante porque hay momentos, primero, en el derecho nadie tiene la razón al 100%, y segundo, si no somos capaces de convencer a los propios, pues mucho menos ajenos. Entonces es una crítica constante, un análisis constante, un debate constante, y que muchas veces se hace a una velocidad que es difícil de seguir, ¿no?
Des de que el seguim als mitjans de comunicació, els periodistes, sempre m'ha sorprès de vostè que quan parla, sempre parla amb una gran seguretat del que diu, no? I una de les revelacions del llibre és el contingut del que vostès anomenen els documents efecte dominó, on vostès plantegen la seva estratègia de defensa. Tenen una característica que vostè remarca molt. Plantegen de manera molt minuciosa escenaris possibles i defineixen com actuar en cada cas. Sempre l'han encertada, si més no, sempre ha donat aquesta sensació. Vostè, per exemple, amb els seus tuits de bon matí sempre ja perfilava el que podria passar. O hi ha hagut algun moment que la justícia espanyola els ha agafat, podríem dir, amb el pas canviat?
No, básicamente nosotros lo que tenemos es muchos escenarios analizados y sobre esa base de los escenarios sabemos qué hacer en cada momento. Yo creo que uno de los errores que muchas veces cometemos los juristas es improvisar. Y en un debate jurídico de la altura del que estamos llevando no se puede improvisar, entonces hacemos simulaciones de escenarios y eso nos permite pues tener respuestas adecuadas para cada cosa. Entonces no nos sorprende, solo permite decir, bueno, ha pasado esto, tengo que hacer esto, y por eso nuestras respuestas siempre son muy rápidas, ¿no?
No hi ha hagut mai cap moment que la maquinària, en aquest cas judicial espanyola, els hagi sorprès? És a dir, sempre el que han anat emetent, les ordres, tots els passos que han anat seguint, diguéssim que ja ho havien pensat vostès? Ho tenien, havien fet la previsió de del que podria passar?
En principio no nos han sorprendido nunca, o sea, y nunca para mal. Es decir, las sorpresas han sido en algunos casos positivas desde la perspectiva que no nos podíamos creer que estuvieran haciendo justo algo que habíamos previsto que podía pasar, pero que decíamos, es muy difícil que hagan esto, ¿no? Y terminan haciendo.
Com diu el títol del llibre, el 2019 vostè el recordarà com l'any que van guanyar a Europa, però també com un any en què no van poder formar part de la defensa dels presos polítics al judici del Suprem. Vostè el llibre explica que potser hauria hagut d'explicar-los amb més detall la seva estratègia i que llavors els presos haurien acceptat la seva ajuda. Jo recordo una conversa amb Jaume Asens abans d'iniciar el judici que ell subratllava que hagués estat molt interessant que vostè estigués en aquell judici, no? Què hauria pogut aportar Gonzalo Boya al judici del procés al Tribunal Suprem?
Bueno, básicamente creo que hubiésemos incorporado a ese juicio todo lo que estábamos haciendo fuera. Es decir, en ese juicio hubiese sido un eje fundamental de discusión la sentencia de Schleswig. Hubiese sido un eje fundamental la desestimación que hubo en Bélgica de un presunto delito de corrupción por el tema de la malversación. Hubiese jugado un papel fundamental toda la defensa de los derechos fundamentales que se ha hecho en Escocia, en Alemania, en Bélgica. Evidentemente hubiésemos hecho un juicio muy europeo en ese sentido porque probablemente la única respuesta eficaz para un caso de estas características pueda provenir de Europa, ¿no? Al menos yo lo vi así desde el comienzo y creo que el tiempo nos está dando la razón, ¿no?
I vostè va tenir contacte amb tots els presos, amb els seus advocats, o no hi va tenir cap contacte? És a dir, com és que finalment vostè no va tenir en fi, cap aportació en aquest judici?
Bueno, yo creo que sí, yo he tenido contacto con varios de los abogados y a los presos les he visitado en alguna ocasión. Nada más que eso. Es decir, yo creo que la relación abogado-cliente es tan personal que es muy difícil transmitirla. Y también tengo que decir que, en cierta medida, yo no di confianza a la gente porque no queríamos revelar la estrategia internacional. Es decir, tal vez el exceso de celo conllevó el que no se generara una confianza o una empatía suficiente para defender. Y le pongo un ejemplo. Yo no tengo por qué estar de acuerdo con una persona a la que estoy defendiendo, pero tiene que haber algún tipo de química para poder defenderla y defenderla bien, ¿no?
Vol dir que no va tenir química amb qui? Amb els advocats, amb els presos, amb qui no va tenir química?
En general, con la situación, porque yo he sido muy parco. Hasta que la estrategia no dio resultado, he sido muy parco a la hora de explicar en qué consiste la estrategia. Ahora la podemos explicar porque ya están las cartas puestas sobre la mesa, pero en esos momentos, cuando ellos hubiesen tenido que tomar la decisión, evidentemente, y la verdad sea dicha, nosotros no se la explicamos. Y si yo no se la expliqué, tampoco puedo pretender que ellos tuvieran esa confianza en mí, ¿no?
José María Martí.
Sí, jo li voldria preguntar una qüestió política al senyor Boye. En aquests moments a Catalunya ja estem en una etapa preelectoral. Passat l'estiu això anirà ràpid i abans de final d'any segur que hi haurà eleccions a Catalunya. Aleshores, el seu defensat, Carles Puigdemont, creu que es pot presentar a les eleccions? Legalment es pot presentar i vostè jurídicament li recomanaria o no?
Bueno, es que desde el punto de vista legal no existe ningún impedimento. Dicho lo cual, evidentemente yo no soy quien para recomendar o dejar de recomendar al presidente Puigdemont cuáles han de ser sus decisiones políticas. No lo he hecho nunca. No va a ser ahora cuando empiece a hacerlo, pero evidentemente como abogado no existe ningún impedimento para que se presente. El resto ya son decisiones políticas que me exceden, ¿no?
Sí, jo li feia una pregunta jurídica, eh? Ja la contesta perfectament. I després, si em permets una segona pregunta, en el llibre, repeteix un concepte que ja en el primer llibre, el senyor Boye, que el tinc aquí al costat, és Ahí lo dejo, crónica de un proceso, a la pàgina 63 ja deia una frase que em va cridar l'atenció i que ara es repeteix, i voldria aviam si em pot desenvolupar una mica. Deia literalment i diu, el problema de la cúpula judicial espanyola és que té agenda política. I afegeix, per tant, no té contrapès per exigir responsabilitats i això posa en perill a Espanya la separació de poders. Realment hi ha una agenda política que marca la cúpula judicial espanyola?
Yo estoy convencido de que sí. De hecho, le pongo un ejemplo. En estos momentos existe una causa contra el conseller Buch y contra Lluís Escola en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la cual en el fondo lo que se está revisando son los criterios que ha seguido el conseller Buch a la hora de designar a sus asesores de libre designación. Bueno, eso es una interferencia clara del Poder Judicial en las decisiones del Poder Político. A mí me parece gravísimo que en un país, sea el que sea, el Poder Político interfiera en las acciones del Poder Judicial. Y tan grave como eso me parece cuando el Poder Judicial interfiere en las acciones o en las decisiones del Poder Político. Los últimos 3 años de la vida política catalana han estado marcadas por decisiones judiciales y, sin ir más lejos, al comienzo de esta entrevista se dijo que la agenda política ponía las elecciones de aquí a más tardar a fin de año. Yo no sé si la realidad política las pone de aquí a fin de año, porque no soy un experto ni nunca me meto en política, pero sin duda quien la pone de aquí a fin de año es el Tribunal Supremo. Es decir, es una vez más el Tribunal Supremo influyendo, es una vez más el Tribunal Supremo apuntando a personas como Laura Borràs, es una vez más, esto ya pasó en el 2017, en el 2018, tres personas que podían haber sido presidentes de la Generalitat terminaron no siéndolo por decisiones judiciales. Eso es muy grave y eso refleja un posicionamiento político, sin duda.
Parlant de que aquest és un apartat del seu llibre, el Lawfare, la guerra judicial, vostè parla de... fa una referència al Brasil, parla del ministre de Justícia de Bolsonaro, Víctor Moro, i de com, quan era jutge, va empresonar el llavors president Lula da Silva, traient-se l'eixida al mig i, com diu vostè, alterant la realitat política. En moltes converses que hem mantingut aquí al programa... Jo mateix he posat aquest exemple, no? La tasca que va fer el Poder Judicial a Brasil, i en ocasions l'he comparat amb el que hem estat vivint aquests darrers mesos a Espanya, amb totes aquestes querelles que s'han anat acumulant als diferents tribunals de justícia a Espanya. Aquest ús de la justícia per treure's del mig rivals polítics, fins i tot per arribar a canviar un govern, vostè ho veu possible o no ho veu possible? Ho dic perquè sempre que s'ha plantejat això com un cop d'estat, que ara no seria a través, que se n'ha parlat, no seria a través dels militars, sinó seria a través, podríem dir, de via judicial, molta gent diu que això a Espanya és inviable. No sé què en pensa vostè d'aquesta possibilitat que passi, en aquest cas, a Espanya.
Bueno, en Espanya todavía no se ha demostrado. En Cataluña ya ha pasado. Y creo que a los hechos me remito. Incluso se ha encarcelado a un candidato a presidente de la Generalitat en la mitad de la celebración de un pleno de investidura, porque el pleno de investidura no eran dos sesiones, sino es un pleno que se continúa 48 horas después, y en esa mitad se encarceló al candidato que iba a ser elegido en la segunda vuelta. Ahora, si esto es posible en España, ya veremos. Creo que Pablo Iglesias en estos momentos está siendo víctima también de una situación judicial que no parece pintar muy bien. Y todo apunta a que va por el mismo camino que hasta el momento han ido los políticos catalanes. Es decir, eso es una interferencia clara. A ver, yo no digo que los políticos tengan que tener carta blanca para delinquir. Lo que pasa que los casos son muy similares porque lo que no hay es delito.
Si jo li demanés unes diferències, com allò, aquell joc de les 7 diferències, no?, entre la justícia europea i l'espanyola, quines serien les més significatives?
La interpretación democrática que se hace del derecho en Europa, esa es una de las más significativas. La utilización que se hace de la prisión provisional en España no se corresponde con el resto de Europa. La sobreutilización de los tipos penales que se hace en España no se hace en el resto de Europa. Y le pongo un ejemplo. En España se ha dicho que era rebelión, terminó siendo sedición, lo mismo que en Alemania se dijo que no llegaba ni a desórdenes públicos. Eso es un ejemplo. En Europa se suelen plantear cuestiones prejudiciales europeas cuando se va a tratar sobre derecho europeo. En España a eso le sobra, no lo necesitan, y por otra parte, una gran diferencia, aquí no hay forma de exigirle responsabilidades a los jueces si no es a través del propio Poder Judicial y de ellos mismos. Es decir, si yo ahora presento una querella, por ejemplo, contra el juez, por dar un ejemplo, contra el juez Marchena, quien la va a tener que resolver es la sala que la preside él.
No, no, per això li preguntava la diferència, no, entre la justícia europea i la justícia espanyola.
Ahora, si me permite resumirlo, le diría una cosa. No siempre tengo razón, y cuando no la tengo, lo que me gusta es que me den un buen argumento jurídico, no un argumento hormonal.
Senyor Boye, parlàvem de la justícia europea, de la justícia espanyola. Hem parlat d'aquesta, en fi, d'aquesta manera de treballar seva, en perspectiva, mirant totes les, en fi, totes les opcions, totes les possibilitats. S'imaginava que tard o d'hora anirien a fer un registre a casa seva, agafant, en aquest cas, recuperant un cas de fa un grapat d'anys?
Bueno, no lo imaginábamos como tal, pero sí entendemos y siempre hemos asumido que era una de las posibilidades que trataran de sacarme de circulación, o por lo menos enredarme lo suficiente en cualquier cosa para que yo perdiera la concentración en lo que estoy haciendo y lo que tengo que hacer. La campaña de desprestigio empezó mucho antes, empezó el acoso y derribo a través de determinados medios. Un día sí y otro también. Ese acoso se trasladó incluso a mi propia hija en esa época de 10 años, ahora 11. La acusación de sacar a un preso en libertad, presunto asesino, a cambio de declarar en mi contra. Bueno, esas son técnicas que conocíamos y que amigos míos las han sufrido en otros países, claro.
Li deia això perquè, clar, el mes d'octubre la policia es va presentar a casa seva, en fi, l'acusaven de blanqueig de capitals. Vostè diu que l'únic objectiu de tot plegat era poder accedir al seu telèfon mòbil. Com ha acabat tot això? Perquè, clar, hi ha l'impacte de la notícia i després totes aquestes notícies queden, en fi, queden allò en el núvol, no?
Bueno, eso todavía no ha acabado, la causa sigue secreta. Me imagino que están trabajando sobre la copia que se llevaron de mi teléfono. Pero hace 3 semanas atrás descubrimos también de que había una segunda operación en la cual otro preso decía que yo era cotitular de unas cuentas bancarias en Nueva Zelanda con 100 millones de euros con algunos miembros de la familia Pujol, gente a la que ni he visto, y que no me imagino que sean tan torpes como para hacerme cotitular de una cuenta con 100 millones de euros, ¿no?
Res d'això va impedir que finalment el dia 13 de gener Carles Puigdemont i Toni Comín, i amb Clara Ponsatí a l'espera que es consumés el Brexit, van prendre possessió dels seus escons al Parlament Europeu. Els tribunals europeus continuaran tombant una per una les resolucions de la justícia espanyola al respecte del procés independentista, o què creu que passarà?
Bueno, en primer lugar, quienes trataron de que el día 13 no estuviésemos ahí y quienes han creído que eliminándome a mí eliminaban el problema, se equivocan. Como usted dijo antes, este es un equipo, y en el equipo no solo se genera debate, sino también las piezas los jugadores somos sustituibles, lo cual es siempre una ventaja. Es decir, la gente puede estar tranquila, da lo mismo lo que me pase porque hay equipo. Eso por un lado, y ese mismo equipo es la mayor garantía que tenemos de que los tribunales nos van a seguir dando la razón, pero no nos la van a dar porque nosotros queramos, sino porque la tenemos y hasta el momento lo hemos sabido explicar, y ellos han actuado con imparcialidad, cuando nadie creía que esto iba a ser así. Y les recuerdo la alegría que tuvieron muchos el día 26 de marzo del 18, cuando el presidente Puigdemont fue detenido en Alemania, 25 de marzo, perdón, del 18, cuando fue detenido en Alemania, que lo daban por acabado, ¿no?
Recordo concretament aquest fet perquè recordo una conversa al carrer de dues persones que ho anaven a celebrar amb cava, bueno, amb xampany, van dir, perquè, com diu vostè, ens van dir, nostres amigos alemanes no nos fallaran. Doncs alguna cosa va passar que no va sortir com ells, com ells, en aquest cas, d'aquestes dues persones pensaven. Josep Maria Martí, no sé si tens més preguntes pel Gonzalo Boye.
Bé, una pregunta que ell ara ha apuntat fa poc, que això està tenint un cost personal fort, i ha parlat de la seva filla, que també en el primer llibre també en parlava, que va tenir problemes fins i tot que van derivar a la seva filla de 10 anys, no? Aleshores, esclar, aviam si em pot aclarar una mica, perquè em deixa com una aura de preocupació quan vostè escriu literalment el que és molt fort el coste personal per defender els líders del procés. I acaba amb una frase que no sé si és enigmàtica o aviam si me la pot aclarir. No sé si me dejarán llegar al final. Què vol dir això, senyor Boyer?
Básicamente es bien literal la frase en cuanto a lo que opino. Yo no sé si me van a quitar de en medio antes o qué van a hacer, pero uno no puede acostarse pensando en que mañana no va a estar o que mañana le van a generar otro problema, ni puede ponerse a trabajar pensando de que esa va a ser la realidad. Yo quiero creer que las cosas van a seguir bien, pero si me pasa algo, pues bueno, es parte del precio que tiene el ser coherente en la vida y defender lo que uno cree, y yo creo en el derecho de defensa por sobre todas las cosas, ¿no?
A mitjans de gener, senyor Boye, d'aquest any, el magistrat Pablo Llarena, incansable, va enviar un nou suplicatori al Parlament Europeu per retirar la immunitat a Carles Puigdemont i Toni Comín. La Comissió d'Afers Legals del Parlament Europeu és qui ha de tramitar aquesta petició. En quin estat es troba ara mateix i què en pensa vostè del que passarà amb aquest suplicatori?
Bueno, el suplicatorio al final de todo el procedimiento termina siendo una decisión política en la cual los miembros del Parlamento votan sí o no al suplicatorio, y antes hay una parte jurídico-política en el Comité de Asuntos Jurídicos, valga la redundancia, que está presidido por un eurodiputado de Ciudadanos. Nosotros vamos a ver qué es lo que hacen ellos, pero una vez terminado el trámite político y la votación, todas aquellas vulneraciones que se hayan producido en ese trámite, eso va a ser revisado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso en cuanto al suplicatorio. Ahora, eso lo que abriría a su vez es la vía para reactivar las euroórdenes contra Comín, Ponsatí y Puigdemont. Nosotros ya hemos ganado dos veces sin suplicatorio. Y eso creo que es claro.
Vostè porta també la defensa del president de la Generalitat, Quim Torra, en els càrrecs de desobediència, en el cas de la pancarta de recolzament als polítics presos al Palau de la Generalitat, als presos polítics. Recordem que Torra, després d'una resolució de la Junta Electoral Central, va negar-se a retirar-la. Tothom està pendent de la sentència d'aquest cas perquè la seva inhabilitació precipitarà eleccions al Parlament. Encara que aquesta inhabilitació quedi ratificada, que és evident, no crec que hi hagi una sorpresa per part del Tribunal Suprem, l'objectiu final és també anar a Europa, senyor Boye?
La resposta corta és sí. La resposta larga és no olvidemos de dónde venimos. Venimos de una pancarta que decía libertad presos políticos y una estelada. Y de ahí pasamos a las banderas LGTBI. Cuando era la pancarta y era la estelada, mucha gente se puso de costado y miró para otro lado. Y ahora que son las banderas LGTBI, no son capaces de darse cuenta que esa batalla la perdieron cuando no se sumaron a la batalla del cartel de libertad presos políticos. Usted ha dicho que el Tribunal Supremo no nos sorprenderá. Yo la verdad que sigo siendo muy ingenuo y querría pensar que el Tribunal Supremo nos va a quitar la razón a los que pensamos que son parciales y que van a resolver conforme a derecho, porque si resolviesen conforme a derecho, la sentencia del TSJ sería desestimada. Si eso no sucede, que es lo más probable, porque yo estoy convencido de que ellos actúan de forma parcial y así lo he puesto en la recusación, evidentemente esto vamos a llegar a Europa y ahí va a haber un problema. Porque cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos dé la razón, se va a tener que anular la sentencia contra el presidente Torra. Y en ese momento va a haber dos personas con iguales derechos para el mismo asiento. Eso es un problema.
A mi el que em fascina de vostè és que sempre parla amb una seguretat que no sé, m'agradaria tenir la mateixa seguretat que vostè.
Bueno, a ver, para ganar lo primero que hay que hacer es creérselo. Y yo, mire, yo jugaba rugby y era pequeño. Y siempre creí y estaba convencido que tenía el mismo tamaño que los otros. Y nunca me fue mal así.
Escolti, abans d'acabar, ens pot passar la recepta de la mousse de xocolata del president Puigdemont?
Bueno, yo creo que ese secreto lo tiene que dar él o mi hija, uno de los dos, pero yo creo que ninguno de los dos está muy por la labor, porque créame que ambos son muy, muy de chocolate.
Gonzalo Boye, moltíssimes gràcies per haver-vos acompanyat. El llibre que es va publicar el 16 de juny, Así están las cosas, cómo ganamos en Europa. Repeteixo, moltes gràcies i fins la propera. Bona tarda. Adéu-siau.
Gràcies a usted. Gràcies. Buenas tardes.
Doncs, en fi, Gonzalo Boye, que, com sempre, Josep Maria Martí té aquest punt que sempre parla amb aquesta seguretat, que és una cosa que em sempre m'ha sorprès d'aquest advocat. No sé com...
Sí, sí, com te'l creus.
Sí, sí, no sé,
sí,
diu que també, clar. Sí, 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 sí. Ara que parlàvem de Carles Puigdemont, estem pendents del que passi el 25 de juliol, Josep Maria, que és el dia que l'expresident de la Generalitat ha marcat per donar forma a un nou partit polític. Què és el que, el que em pot sortir i què en sabem d'aquest nou partit o aquesta nova coalició?
A veure, sabem que ja s'està arribant a la fase final d'aquell enfrontament que ja la setmana passada explicàvem i detallàvem amb noms, etc. Dins de Junts per Catalunya, en aquests moments, hi ha dues tendències claríssimes. N'hi havia tres, podríem dir que n'hi havia tres, però una ja va ser la de Marta Pascal, que ja fa unes setmanes va fundar el Partit Nacionalista de Catalunya, i allà se'n van anar uns quants, Carles Campuzano, altres diputats de Junts per Catalunya, com Jordi Xuclà, etc. I ara doncs queden dues parts, i les dues parts són el PDeCAT, el nucli PDeCAT, que lidera David Bombaí amb diversos alcaldes, com l'alcalde de Mollerussa, l'alcalde d'Igualada, l'exalcalde de Tortosa, i després, com que això es anava allargant, doncs Carles Puigdemont ja ha fet l'envit de dir, doncs el dia 25 nosaltres fem ja la posada de llarg i ens decidim. Això ho ha fet també, home, estem parlant de política i de polítics i no hi ha gaires bones intencions, tothom va a la seva aquí, no? Tothom fa les coses per alguna cosa. Resulta que el PDeCAT té convocat pels dies 25 i 26, però les votacions seran el 26, doncs una reunió per un congrés, per veure què fan, quina postura adopten. Doncs Carles Puigdemont ha dit, el 25 nosaltres ja fem això, la qual no sé si és una desactivació, una provocació o, com es comenta, una manera de forçar la màquina i que gent, càrrecs polítics i simpatitzants que són membres del PDeCAT però que veuen amb més bona intenció la nova línia de Carles Puigdemont, doncs ja abans de que arribi aquesta reunió del PDeCAT ja es passin, segons les dades, es passin al nou. No vol Carles Puigdemont que sigui i Toni Comín que són els, i Jordi Sánchez, que són els que ho estan portant en el lideratge, no volen que sigui un partit a l'antiga, no? Un partit allò tradicional, sinó que volen fer un moviment transversal, que sigui un paraigües, un aixopluc de diverses persones que vinguin d'arreu de l'arc ideològic. Vull dir, de fet, en aquests moments, ja treballant en aquest sentit, hi ha gent com l'alcalde de Montblanc, és l'Andreu, que és d'Esquerra Republicana, o gent com Morral, que és d'Iniciativa per Catalunya, Toni Comín, es va presentar unes llistes amb Ciutadans pel Canvi, hi ha gent del PSC, d'origen, no? Aleshores, això és el que vol Carles Puigdemont, i que el nucli li vingui, el nucli principal li vingui del PDeCAT. I, esclar, és una maniobra per desactivar el PDeCAT ja 24 hores abans de la decisió del PDeCAT. Què passarà? Home, en aquests moments, si jo hagués de dir ara mateix, he estat aquest cap de setmana parlant amb uns i altres, i en aquests moments la fractura és visible. I en aquests moments sembla que no hi ha solució. Però parlem de política, en definitiva, ideològicament no tenen tanta distància, i al final es comenta que PDeCAT, si tingués... Ara posem-nos amb el barret de Convergència i Unió. Unió tenia el 25% de les quotes a totes les llistes, totes, municipals, generals, europees, catalanes. El 25% dels candidats eren d'Unió. Bé, doncs ara, si en el PDeCAT li diguessin, escolta, una tercera part o una quarta part de les llistes les són per vosaltres, doncs el PDeCAT és possible que digués, vinga, va, doncs com sigui, anem junts en aquest... continuem junts. Però Carles Puigdemont i Jordi Sánchez no sembla que a hores d'ara no estan per això. Llavors ja veurem com acaba, però a hores d'ara, si jo hagués de dir a hores d'ara com està, doncs a hores d'ara hi haurà fractura. Encara queden 15 dies, a veure què passa.
Com que hem d'anar acabant, Josep Maria, volia fer èmfasi en una cosa que ens volies comentar, de, podríem dir, el colabrot de Lleida pel que fa al timing que hem anat veient des del dijous passat. Dijous, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va dir que s'estava valorant aplicar confinaments selectius en algunes zones de Lleida. La Generalitat va dir que no sabia d'on havia sortit aquesta informació i no la confirmava. Divendres, recordem-ho, ho vàrem seguir aquí al programa, la consellera Alba Vergés va compareixer el divendres a la tarda per explicar les mesures que s'aplicarien donada la situació, però no es va optar pel confinament. I dissabte al matí, a primera hora, Quim Torra anunciava aquest confinament perimetral de la comarca del Segrià, que afectava 200.000 persones. Aquí, Josep Maria Martí, què ha passat amb aquesta qüestió? Ha faltat coordinació? Fernando Simón tenia informació privilegiada, la Generalitat en fi, ho va desmentir perquè no era el moment. Quines informacions tens al voltant de, en fi, d'aquest, diguéssim, d'aquesta contrapeu del govern de la Generalitat a partir del que deia Fernando Simón?
Sí, aquesta incertesa ha neguitejat bastant en els ciutadans del Segrià, de Lleida, i allà es comenta que hi ha un desconcert evident, especialment per la velocitat de la decisió. És a dir, Fernando Simón, com has comentat molt bé ara, 24 hores abans, diu, sí, els de Lleida ho estan preparant, etc. Ràpidament d'aquí surten veus dient, no, la competència és nostra, això és un tema que portem nosaltres, ja ho decidirem. A les preguntes a la consellera o als membres del govern, escolti, però hi ha la possibilitat de que facin un confinament. No, de cap manera. Passen unes hores i a les dues o a la una diuen, escolti, a les quatre ho tanquem tot. I això va provocar molts problemes, perquè, per exemple, els exàmens de la selectivitat. Avui ha sortit que hi ha hagut una solució, però, esclar, Lleida és la capital, i dels municipis del voltant, que són d'altres comarques, parlo de Mollerussa, de Borges Blanques, de Cervera, etc., Tàrrega, hi ha molta gent que va a l'escola allà, que va al metge allà. Especialment amb el tema educatiu va haver-hi, i encara hi ha un desconcert considerable, gent que tenia ja operacions, per exemple, durant els 3 mesos de la pandèmia, els 3 mesos forts, no a Lleida, arreu, doncs, operacions, intervencions mèdiques, es van quedar en segon termini perquè la urgència era el tema del coronavirus. Ara, al tornar a la nova normalitat, es van programar operacions, visites, de cop, tot això, clar, gent que venia d'altres llocs, tot això ha quedat penjat. Hi havia metges que potser tenien 3 visites, que dues ja no podien arribar perquè estaven parats. I després també el tema de les vacances, no? Hi havia gent que ja tenia, és principi de juliol, hi havia gent que tenia bitllets comprats d'avió, havien de venir a l'aeroport de Barcelona i no van poder venir. Clar, tot plegat, és una sensació de que la gent de Lleida no està contenta amb tot això. Et diuen, home, si s'ha de fer, perfecte. Però després també es veuen coses que dius, home, aquí tothom té el seu conseller científic. La presidència de la Generalitat té el seu conseller, el conseller científic, vull dir, l'inspirador, no? El tècnic inspirador.
Però què vols dir que aquí tothom... Perdona, però disculpa, què vols dir que cadascú té un conseller científic? Que no és un govern a la una?
És un govern a la una, sí. Teòricament sí, però a la pràctica...
Ui, veig que t'estàs mossegant la llengua, Josep Maria.
Sí, ens hem de mossegar una miqueta la llengua, sí. Però és evident que el doctor Mitjans, això ja se sap, té línia directa amb el president de la Generalitat, això no, és que no parlo de cap secret. A la Diputació de Lleida i a la Paeria tenen els seus metges que estan més en contacte amb l'alcalde i amb el president de la Diputació. La consellera Alba Vergés té les seves informacions i sembla que no... És evident, no sempre tothom coincideix. Això provoca doncs bé, algunes... segures dissonàncies. I després, el que sí que d'aquí hi ha un comú denominador que tothom té molta por a Lleida que pugui passar és l'estigmatització, o sigui, que es culpabilitzi a un determinat sector, concretament estem parlant dels temporers, que és gent que ve a treballar, això ja va començar malament, si recordem, que no els acceptaven en els hotels. Va haver un futbolista lleidatà que juga al Mònaco que va pagar l'hotel.
Sí,
exacte. Això ja va començar malament. I ara hi ha una por, que, perquè això és un caldo de cultiu, això és molt fàcil que en aquestes situacions apareguin populismes d'extrema dreta i culpabilitzin uns sectors. I a l'altra banda, em comentaven, i és veritat, també hi ha la possibilitat de que surti un populisme d'esquerres, un bonisme. No, no, aquesta gent, donem-los-hi tot i tal, home, no, ni tot ni res. Un equilibri. I després, aquí, cada vegada hi ha més gent que troba a faltar una figura, que és el doctor Joan Guix. Recordarem, no?, el doctor Guix, al principi de la pandèmia.
N'hem parlat abans.
Era com el Fernando Simón, la catalana.
Exacte, n'hem parlat abans amb el Josep Corbella.
Ha desaparegut. O sigui, va dir que per problemes de salut, que la pandèmia ja s'acabava i que ell, per problemes de salut, ho deixava. Tinc entès que tenia alguna altra feina, donava classes i tal, i les altres feines no les ha deixat. Però bé, si va haver-hi dissonàncies, problemes, si ell se'n va cansar, no ho sé. No he parlat amb ell, no ho sé. Però sí que la figura d'una persona que sigui un tècnic, un metge, perquè ara totes les rodes de premsa només les fan polítics. Doncs, home, una figura com el del doctor Guix, com la de Fernando Simón a Madrid, jo crec que és necessària. Jo crec que la consellera faria bé de cobrir aviat aquesta plaça, perquè no és bo que hi hagi desconcert, i menys en un tema que comporta problemes per la salut, comporta defuncions i comporta tants problemes.
Josep Maria Martí i Rigau, llegint entre línies, has dit un parell de coses que m'han fet entendre moltes coses. I si algú repassa el que has dit, crec que ha quedat claríssim. Per cert, deixa'm fer un apunt, perquè, clar, aquí ens hem passat durant... I ara se'm tiraran a sobre, però, clar, aquí ens hem passat dies i dies i dies reclamant les competències, parlant de que aquí a Catalunya que ho volíem gestionar, però ves per on, ara estem més pendents del que diu Fernando Simón que del que es diu aquí a casa nostra. Per tant, tenim un problema gravíssim pel que fa, com tu dius, que no hi ha ara mateix ningú que faci, que tingui el paper del doctor Guix. Que, per cert, el doctor Guix va dir que ho deixava per un problema de salut, però veig que pel que fa a donar classes les continua donant. I un segon apunt, va ser molt criticada la fotografia del doctor Fernando Simón quan va sortir al País, i jo aquest cap de setmana, doncs, el que he fet és comprar el diari i llegir-me l'entrevista. Quan un es llegeix l'entrevista, aquesta fotografia està totalment contextualitzada amb el que és la vida i la manera de fer de Fernando Simón. Per tant, una vegada més, un grup de, bueno, un munt d'opinions, un munt de comentaris de franc al voltant de Fernando Simón, quan Fernando Simón explica, doncs, que ell va a la Moncloa amb moto, que és la moto que surt a la fotografia, que és una Kawasaki que, no, que té un grapat d'anys, que va comprar-la per 1.000, em sembla que van ser per 1.000 euros, perquè se la va vendre un amic, a més ho estic llegint aquí, 1.000 euros. Diu, me gusta arreglar lo que no está roto, no tiro por tirar. Per tant, és un home que ho aprofita tot, com també la jaqueta de pell que porta, que diu que també és una jaqueta que porta 30 o 40 anys. I que fins i tot en l'article explica ell que el Salvador Illa hi va haver un moment que es va quadrar i li va dir que no podia anar a la Moncloa amb moto, sinó que havia de tenir cura i que havia d'anar amb cotxe. Però vull dir que queda contextualitzat la fotografia de Fernando Simón amb la portada amb l'article del País, que per cert recomano. Ho dic perquè, en fi, va ser un... Bueno, com podia ser aquesta frivolitat de Fernando Simón? Bueno, és una fotografia d'ell, del que és la seva vida i la seva manera de fer. No hi ha més. Una moto d'un grapat d'anys i que ell va treballar a la Moncloa amb la moto. En fi, ho dic perquè a vegades les coses s'han de contextualitzar abans de, en fi, de criticar.
Sí.
Josep Maria Martí, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Encantat. Fins la propera.
Igualment. A tot això hem passat de l'estat d'alarma a instal·lar alarmes.